Radio Astel. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Gairebé 7 minuts que passa de la una del migdia. Voronkova, què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt contenta, moltes ganes. Sempre feliç d'estar aquí, la veritat.
Mira,
sí, tot optimisme.
És un gust, és
un plaer. Què tal tu? Que no ho pregunto mai, què tal tu?
No, molt bé.
Ah, mira, molt
mira,
bé.
Aquí,
també feliç d'estar aquí, també?
Sí, sí, sí.
Mira, doncs estem en bona sintonia, doncs.
5 horetes de ràdio.
A tope.
Sota esquenes.
Bien, bien.
He dit sota?
Bueno, tu pots posar on vulguis, les hores de ràdio, allà on t'encaixin
bé. Sota les esquenes és lleig, saps el que vull dir?
Bueno, potser hi dorms, no, i reposen els teus somnis, és maco. O no.
No, estem entrant en un jardí.
D'acord, deixem-ho.
Món de l'òpera, va.
Sí, va, anem, perquè... Bueno, com vam iniciar fa ja unes quantes sessions, seguirem una miqueta amb el tema de la cartellera descentralitzada de Barcelona.
Val.
Perquè no només es fa òpera a Barcelona, es fa òpera a molts llocs.
Sí, i tant.
I nosaltres hem d'estar aquí tirant una mica del carro i que la gent s'animi a anar i que vegi que els preus són accessibles, que està ben a prop de casa i que ja, que es familiaritzin ja amb tot.
Dels grans, la faràndula de Sabadell,
correcte,
per exemple.
Correcte, és que avui venim a parlar justament de la faràndula,
mira,
perquè tenen un nou títol en cartell.
Ah, sí?
Sí, 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 sí.
Som-hi.
Sí. Així que ells han fet una cosa molt xula.
Sí.
I és aprofitar que aquest 2024 és el centenari de la mort de Puccini.
Sí.
Clar. I estan fent Manon Lescaut, que va ser el seu primer èxit, superèxit.
Ah, sí?
Sí. Sí. El cas és que jo encara no l'he vist, vale? Aniré el 25 de febrer i ja us faré la
review. Mita-la ella.
Home, clar. Home, no estaria animant a la gent a anar a fer una cosa que jo no faria.
Clar.
No.
Estem d'acord amb això.
Així que avui no fem review, ja la farem més endavant, sinó que us porto tota l'explicació, el context... Vaja, us porto les ganes... Perquè hi aneu.
M'encanta.
Vale? Sí?
Sí.
A veure si us planto la semillita de... Ai, quina llavor més interessant. A veure.
Perfecte.
Sí. Recordar-vos que no només els trobeu a la faràndula de Sabadell, sinó que durant tot el mes de març estan fent gira amb funcions a Sant Cugat, a Granollers, a Tarragona, a Manresa, a Girona, a Lleida, a Cornellà de Llobregat...
Si no aneu a l'òpera és perquè no voleu.
Efectivament.
No,
no hi ha excusa. No hi ha excusa. A més, com deien, els preus són accessibles.
Sí.
Les produccions són collonudes, o sigui, no, són irreprotxables.
És molt bèstia el que fa la faràndula.
Sí.
Molt
bèstia. I a mi aquest Manon Lescaut em fa molt bona pinta.
Sí?
La veritat és que sí. Em crida molt l'atenció. I, a més, què passa? És el que hem dit, super primer hit de Puccini.
Clar.
I qui més fan de Puccini, si no tu i jo?
Ara.
Clar.
Estem d'acord,
home,
eh?
A tope. S'hi ha d'anar.
Mira, Maria, ara et diré una cosa que estava escoltant i mentre jo pensava que Pucciniano, ni anano, què és aquest tema, no?
Sí.
I el tècnic em comentava pels auriculars. Li compro absolutament, eh? Cinema antic.
Sí, oi?
Blanc i negre. Et transporta cap allà. És que Puccini, ho hem dit sempre, això.
Ho hem dit sempre.
És molt cinematogràfic.
Absolutament. És el precursor definitiu de banda sonora. És que ja ho dèiem.
Sí.
És una meravella. És que és una meravella que una cosa així estigui sonant enmig d'una òpera. És que és tan corprenedor, tan maco. Vinga, va, desgranem-la. Parlem d'aquest Manon Lescaut.
Va.
Doncs és una òpera en 4 actes i es va estrenar el dia 1 de febrer de 1893. Ara mateix.
Sí,
o sigui, és que ara mateix, vull dir que aquest dijous passat es van fer 131 anys de
no
la seva estrena.
No.
I em sembla com, mira el cumple, eh? Que adequado, que acertado todo.
Per la gent que pugui pensar, home, 1893 i ens estan dient que està aquí al costat d'això. Mira, aquest any la meva àvia fa 100 anys.
Toma ja.
Són 30 anys més.
És que és bèstia.
És
segons com es miri és abans d'ahir. Perquè, 100 anys són molts anys, eh?
Sí, home, però...
Ojo.
Però és bastant abans d'ahir.
D'acord.
Si mirem la història de la humanitat...
Si home, si compares amb tota la història... Bueno, claro, si nos vamos antes de Cristo ya, madre de Dios.
Clar,
clar, clar, clar, clar, no, estem d'acord, estem d'acord. És bastant contemporani, dins
sí,
del
sí,
que
sí, cap. Sí, sí, sí.
Doncs, d'on prové tot això? Doncs aquest Manon Lescaut està basat en una novel·la homònima de l'Àbat Prevost i, si em permeteu dir-ho, és bastant brutal, ¿vale? Tant l'òpera com la novel·la. Molt en bastant, bastant fort. Què passa? Ja ho esteu sentint. L'orquestració és una... preciositat.
És bellíssima.
És que no es pot. O sigui, l'intermezzo, sí, que és el que estem escoltant ara, és que em sembla pura fantasia, em sembla supercontemporani, supercinematogràfic, sí, com vosaltres heu dit. És... buah! I és de les primeres òperes de Puccini i em sembla, bueno, em sembla una genialitat. També hi ha un duo d'amor que em flipa. Hi ha unes àries tan descarnades que només penso i ploro, ja.
Clar.
Però jo sóc sensible, ja em coneixes, i patapam. I per què? Per què passa tot això? Doncs perquè Giacomo s'ho va jugar tot. I com que s'ho va jugar tot en aquesta composició, crec que va ser la clau del seu èxit. Vale? Per què? Perquè les dues primeres òperes de Puccini van passar completament inadvertides.
Sí. Vale?
Però per públic i per crítica. I admetem-ho, Joan, és quasi pitjor, que si hagués estat un fracàs absolut. Perquè encara se n'hagués parlat i hagués hagut un...
Segurament.
No, va passar... Què? Qui? Què Puccini? Ni què Puccini? Exacte, exacte. Així que, què passa? Doncs que amb aquesta tercera el nostre amic del bigoti i el barret ladejat va fer tot lo possible perquè almenys destaqués aquesta composició. I, alerta spoiler, ho va aconseguir.
I de quina manera, eh?
I de quina manera. Convertint aquest Manon Lescaut en el seu primer èxit i en el posicionament definitiu d'ell com a compositor d'òpera italiana. Els crítics musicals opinen que és un Puccini encara en desenvolupament. I sí, per suposat, estem d'acord. Però una cosa està clara, almenys per mi. I va posar tota la carnaca en el asador, ¿vale? Com diria un amic meu escenògraf, i va posar el porc sencer en aquesta composició. Va dir, toma, ala, todo. Per què? Perquè ell sabia que es jugava molt i desitjava arribar molt lluny. Així que va fer un todo, todo el rato y muy fuerte. ¿Vale? Sí, sí, sí. Però el cert és que penso que si no hagués estat així, potser no hagués tingut l'èxit que va tenir després. Mm. I sense aquest èxit, dubto molt que hagués arribat a la grandesa i la fama que Puccini té a dia d'avui. Així que, per mi, molt ben fet. Todo muy fuerte todo el rato.
Sí,
claro
sí,
que sí,
sí, sí.
Giacomo, estoy contigo, siempre. Aleshores, en aquesta òpera hi podem escoltar, veure, percebre tot el que vindria després. Perquè, en certa forma, podem apreciar ja la seva marca identitària.
Sí, eh?
Vale? Sí. Sí, per mi sí. Perquè mira que hem parlat de Puccini com el gran retratista de la contradicció humana. També hem dit que era el mestre de l'enfrontament d'idees oposades.
Sí.
Hem dit d'ell que és la clau en el tractament dels rols femenins. És el que realment atorga complexitat i capes a les seves protagòniques. I, com deien abans, és l'autèntic hereu del leitmotiv wagnerià i és, com dèiem, quasi el predecessor de les bandes sonores com les entenem.
Clar.
Ja parlàvem de la Bohème, que després es va convertir en musical, que es va convertir en pel·lícula, però és que el cas és que tot això que estic dient, per mi ja està en Manon Lescaut. Ho podem anar trobant en Manon Lescaut, les contradiccions, els leitmotivs, l'enfrontament d'idees oposades i, sobretot, aquest protagònic femení absolutament complex, contradictori i ric, molt i molt ric. Així que, per mi, aquesta obra és com una eclosió, i a més a todo gas, de tot el que s'aniria perfilant al llarg de la carrera d'ell. Així que, bueno, què passa? Parlem de la composició de per se. Hi havia un petit avantatge per Puccini, i és que aquesta història, la de Manon Lescaut, ja havia enganxat molt fort.
Val.
Aquesta novel·la de l'Abat Prevost que dèiem al principi.
Parlant, eh?
Sí, sí, sí. I és una història que ens parla d'ambició, de contradiccions, d'amor, de vanitat, d'insatisfacció, de tristesa...
Déu-n'hi-do!
Sí, és molt, molt xula, és molt, molt xula. Però lo interessant és que tot això ho fa a través del fil conductor d'una prota femenina.
Epa!
Que era una cosa, en realitat, bastant novedosa. Hem saltat del jovencito i desventurado Werther i ara és Manon Lescaut que nos cuenta totes aquestes desgràcies, no? I és curiós perquè aquesta protagònica, aquest tipus de protagònica, és la que es convertiria més tard en tot el model de feminitat que va ser un superexitazo durant el segle XIX.
Fixa't.
Perquè després la trobaríem amb la Bovary de Flaubert, amb la Karenina de Tolstoi, o sigui, és com un... També és un model de tot el que vindria i estaria de moda després, vale? Així que sí, era un tema candent i un títol de moda. De fet, fixa't que aquest Manon Lescaut ja havia cridat l'atenció del compositor francès Jules Massenet, que a més no només li havia cridat l'atenció, sinó que havia estrenat el seu Manon, que ja en parlarem un dia, és molt interessant, i a més l'havia estrenat amb un èxit grandiós.
Val, perquè això passa, Maria, és a dir, jo què sé, quan pensem en... Ara inventaré, Turandot,
sí.
Pensem que hi ha la versió de Turandot.
Però no, per res
però
de món.
Però hi ha més Turandots.
Sí, en particular Turandot passa, no, ja, però per exemple, el Barbero de Sevilla, les bodes... O sigui, hi ha moltes, moltes històries que s'han reversionat 200 vegades. Efectivament. Però és que de Manon Lescaut, de l'obra, o sigui, hi ha 2 o 3 òperes, 4 o 5 ballets, no sé quantes obres de teatre.
Que bèstia.
Sí. També pensa que estem en una època on els drets d'autor no eren aquesta cosa de «Ah, mi obra, mi vida!» No.
Hi havia esgaum.
No, hi havia molta més fluïdesa, la gent ho compartia d'una manera molt diferent i les coses sumaven.
Val.
No eren tant «mi obra!» No. Val. No, és «pues toma lo que tú quieras, hazla más guay, o no, a ver si puedes, también».
Val, clar, clar, vale? Clar.
Així que, bueno... Com deien, Puccini ja gaudia de la sort de tenir un títol comercial, vale? Així, i com que era un títol comercial ja sabia que trauria al públic.
Sí.
Però què passa? Que també això és una arma de doble filo. Clar, què vas a fer con esto, chavalote?
Clar.
Clar, això ja s'ha fet i ja s'ha fet molt bé. Així que, ara què?
Ara te la jugues.
Ara te la jugues.
Pots ser un èxit o te la pots fotre?
Correcte. Val. I vale, ell és un compositor que encara no era ni brillant ni reconegut, amb el qual què vas a fer con esto? Així que, evidentment, tant la composició i sobretot l'elaboració d'aquell llibreto, doncs va ser una mica un martiri. Perquè, clar, imagina't que ja com en aquell moment està completament obsessionat amb fer-ho perfecte, està perfeccionista fins al límit, perquè encara no era ningú, com deien. S'estava jugant molt, era una oportunitat, és la tercera, si no és que me voy al hoyo i basta, con esto.
Clar.
I què passa? Que està en un moment molt primigeni de la seva vida, amb la qual la seva relació amb l'editor Ricordi, que ja havíem parlat, que era com un papa musical, doncs estaven en una fase molt embrionària. I el seu famosíssim trio Calavera, del qual hem parlat, amb Ílica i Jacosa, doncs encara no estava consolidat.
Val.
Així que l'escriptura d'aquest libreto, no t'ho perdis, Joan, va passar per 8 mans diferents abans de veure la llum definitiva.
Déu-n'hi-do, també, eh?
8 mans, eh? Bueno, clar, quan t'obsessiones amb una cosa sortir perfecta, ja, és que la perfecció
clar.
No existeix.
Sí.
Clar. De fet, és curiós, perquè quan la van estrenar, és que van posar que el llibret era anònim. En plan, clar, oye, és que aquí hi ha mucha gente.
És de tanta gent que no és de ningú.
Exacte. Perquè... És el que dèiem una mica, reconeguem que millorar o adaptar una història que ja funciona de per se és complicat. Però és que si a sobre ja l'han adaptat i de forma brillant, com va fer Massenet per una altra òpera, és que clar, allò té de la marinera.
Sí, sí.
És una pressió, és una càrrega, és important. I com que Puccini ho sabia, doncs va estar allà a sobre, no només ell, sinó els 7 que hi havia al darrere, amb suor i llàgrimes, fins que allò va quedar perfecte, rodonet i fantàstic i magnífic. Així que... Si em permets, i això ja és una opinió personal, crec que aquesta col·lectivitat, aquestes 300 mans de les que estem parlant, també són clau i part de l'èxit de Puccini. És una, perquè fixa't que és una forma molt diferent de treballar. Si parlem de Wagner, yo me lo guiso, yo me lo como, i aquí que no entre nadie, que le doy un zapatillazo, aquest home ho està fent passar per tantes mans com sigui possible.
Escolta'm una cosa, Maria, res i curt, ja sé que em surto de tota la història i tot això, però sempre he tingut molt la curiositat. I ara t'ho preguntaré, i si ha de ser llarga la resposta, ja en farem un dia un programa amb algú especialista en aquest personatge. Però sempre s'ha dit que els catalans som, de per se, wagnerians.
Ja. Yeah.
Per què?
No lo sé.
Val, gràcies. Has escoltat això, eh?
Sí, ara podria tirar-me el rotllo i fer-te aquí una divagació del que jo m'imagino.
No sé per què...
La veritat, jo no ho sé. Jo no tinc ni idea, però sí, podríem portar algú i que ens ho expliqui, perquè no tinc massa clar per què.
Jo no soc molt wagnerià.
Jo crec
no
que...
No vol dir que no m'agradi Wagner, que m'agrada.
Tinc la sensació que també és una cosa una mica generacional, eh?
Sí?
I tot el que és generacional al final és pendular, va i bé, va i bé. I jo crec, sí que penso que fa 2 generacions eren profundament wagnerians, però ara no m'ho sembla tant. Jo crec que ara té més força l'òpera italiana.
Sí.
Crec, eh? En la nostra generació, almenys, aquestes històries més veristes, més autèntiques, més... No ho sé. Igual És que no ho sé. Igual que la ciència-ficció va tenir el seu auge i ha baixat, saps? A Marvel, superhéroes!
Sí, sí, sí.
5.000 milions de pel·lícules! I ara ja és com, bueno, ja està, ja para ja.
Parlarem un dia, d'això?
Sí, sí, ja buscarem, ja buscarem. Ja buscarem. No, ja no sé què deia jo.
No, ens quedem amb Puccini, home.
Ah, sí, 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 sí. Deia de Puccini que la clau del seu èxit, per mi, per mi, era aquesta col·lectivització. I sempre es parla de la composició, de l'art, com una cosa molt individual, d'un llenguatge de l'espíritu, jo soy supercreativo. Però és que Puccini ens demostra que no. Vull dir, quasi tota la seva carrera està fonamentada en tota la gent que hi ha al seu voltant. Sí, he parlat de Ricordi, Idílica, de Giacosa, del trio Calavera, de com estaven allà. I crec que aquesta forma de treballar en col·lectiu, en col·laboració, és la clau. I si no, que escuchen Puccini, que lo vean i que me digan lo contrario.
Mira, escoltem Puccini.
I ja està.
Uns debats fora de micròfon que em semblen...
En qüestió de segons.
Sí. Un dia no tancarem micro.
No, por Dios.
No, un dia no tancarem micro i serà... No portis guió un dia.
D'acord. I a veure què passa.
I a veure què passa.
Em sembla bé, tot un repte. Vinga, va, anem amb la història. Estem sentint aquesta romança tan preciosíssima. I què és aquesta història? Doncs, com dèiem, és una història de contradiccions, trobades i desencontres com la vida mateixa.
Molt Puccini.
Molt Puccini, perquè ell era així també. Ell es destrobava amb si mateix.
Sí, desencontres
constants. Què tenim? Doncs tenim una parella d'enamorats, però no alerta de la forma pura, tendra i aquell desaforament que venia plantejant doncs, el romanticisme més canònic. No, oblida tant. No. Aquests enamorats són el cavaller Desgrier i la jove Manon Lescaut. Uh-huh. I, per suposat, tenen els seus antiherois, com en qualsevol novel·la. I aquests són el germà d'ella, un soldat de nom Lescaut, uh-huh, i un vell milionari de nom Geronte. Però alerta, perquè lluny de ser els antagònics la causa de tots els mals de la parella, que és el que esperaríem en format clàssic...
Per això són antagònics.
Doncs no, ho són ells mateixos.
Ah,
sí.
Val.
Sí.
Val.
Sí, ara t'explicaré per què d'una forma... molt personal, això no ho diu cap sinopsi, però t'ho dic jo. Perquè per una banda tenem a Desgrier, que el més important per ell és la fidelitat.
Val.
Vale? Ell no pot suportar de cap manera les infidelitats sexuals. Vale?
Home, tu diràs.
És un poco la isla de las tentaciones, este señor. Vale? Bueno, és... Sí.
Món de l'òpera contemporània explicat per Maria Broncova, senyors
sí,
i senyores.
Sí, correcte.
Està molt bé.
I què li passa a aquest home? Doncs viu aterrorit,
sí,
aterrit allà, perquè Manon no se'n vagi amb un altre.
Val.
Però què passa amb Manon? Doncs que l'infidelitat li importa tres pepinos.
Fixa't.
Vale? No, és que li da igual. O sea, que
és de parella oberta.
Absolutament. Val. És la primera poliamorosa. Ja està, bueno, el seu rotllo. Però sí té una cosa, que per ella és el més important de tot, és l'estabilitat econòmica.
Ah.
Clar. Amb la qual cosa ella viu...
Ai, que ho estic veient venir tot.
Clar,
eh?
clar. Ella viu aterrida per la idea de viure sense recursos.
Clar.
El qual és perfectament lícit.
I per allà hi havia un vell milionària.
Hi havia.
És que m'estic muntant la història.
Però bueno, ja estem veient que aquí els antiherois no tenen res a veure, perquè amb aquesta premissa, amb aquest desequilibri tan gran de prioritats, ja l'espectador pot veure que l'amor és que no veis que no van en el mismo camino.
Ai,
que no, ponme música, ponme.
Quale sarà il destino e il dio?
Què? Puccini a tope, eh? Ho notes, eh?
A tope.
A tope.
I ara ho estàvem parlant i això és absolutament Puccini.
A tope, a tope. I, al igual que ell estava amb el seu trio Calavera, aquells joves estudiants bohemis que fan coses, així comença la seva Manon Lescaut, amb un grup de joves estudiants passant l'estona.
Molt bé.
Un d'ells, evidentment, és de Grier, el nostre prota.
Sí.
I què passa? De sobte apareix un carruatge amb tres persones per fer una parada tècnica. Així, no, sin mas. Sí, aquestes coses de carruatges. Sí. Eh? I qui són? L'Escó, el germà que havíem dit,
sí,
la vella Manon i el milionari d'edat avançada.
Veus?
Ja estem Geronte. Aquí. Ja mira que he canviat vell per d'edat avançada, perquè sí, he pensat...
Senyor
que
de la tercera edat.
Edat avançada, no sin concretar. Un senyor. Vale. Què? On va aquest carruatge, et preguntaràs, Joan? Doncs jo t'ho explico. El carruatge es dirigeix cap al convent a tancar a Manon, perquè, segons el seu germà, la nena té la moral laxa i així no pot ser.
Doncs mira,
sí,
saps?
És el plan d'ell, vale?
Val.
És el seu plan. El que el germà no sap és que els plans del senyor d'edat avançada van per una altra banda, perquè el que ell pretén és, en aquella parada tècnica, emportar-se la noia i convertir-la en esposa.
Que
m'ho
venia a venir.
Que dius, avui dia ho anomenaríem segrest.
Sí.
Però no, del todo. Per què? Perquè és que a la noia ni tan mal. És a dir, entre monja i ser una Kardashian, pues yo me quedo con ser la Kardashian, no? Un poco.
Aplaudiments ara mateix a la peixera de Ràdio Estel.
Sí, sí. Així que, bueno, està la balança així, eh?
No, és que ja... I aquí també vols una Kardashian, no?
Bueno, escolta, clar, el money honey, plantegem-ho això també.
Clar.
Però... Atenció, girito dramático.
Ai.
Girito dramático. Perquè de Grier parla amb ella, allò, la tontuna, sí, de hola, què tal? I paf! S'enamora immediatament.
Ja l'hem liat.
Immediatament.
Val.
Perquè ell sí, és de corazón romántico y puro, ¿vale? Així que tots dos, en aquella conversa d'uns 5 minutets, perquè
sí,
no cal més per enamorar-se en les òperes, doncs decideixen fugar-se. Decideixen fugar-se.
Amb 5
minutets. Sí,
anem per feina.
Sí, Joan, no, ja no t'he dit que és la isla de les tentaciones.
Sí, sí, pues sí.
Deja que hagan lo que tienen que
ara
hacer. Qüestió, en aquell moment decideixen posar fit en els plans del senyor d'edat avançada i també del germà de tancar la noia en els seus respectius murs, que és el que pretenien tots.
Fixa, ni una cosa ni l'altra.
I dius tu, ai, que bonic, ai, triomfa l'amor.
No sembla que sí?
No.
No?
Per a nada.
Ai,
no. Perquè just abans d'acabar el primer acte, en una espècie, diria jo, de profecia, L'Escó, el germà, que coneix bé la Manon, perquè la conoce, perquè és su hermano,
sí,
planta la llavor de la discòrdia.
Ai.
I diu la següent frase. No cal patir, ja que la bossa d'un estudiant es bulla molt de pressa.
M'agraden tant els cors a l'obra?
A mi també. Sobretot els puccinians i els verdians. Jo crec que
es posa de relleu.
És que crec que un cop t'ho havia dit. Em van preguntar de petita què volia ser de gran i vaig respondre un coro verdiano.
Ah, així, eh?
¿Qué quieres ser demà? Un coro verdiano.
Doncs mira.
I em van mirar en plan, esta niña no se encuentra bien.
Bueno.
Amb un pare orgullós allà, com un pim-pim. La niña quiere ser todo un coro verdiano, ella.
Sembla molt bé, eh?
Bueno, deseos.
Il·lusions d'infantesa.
Sí, sí, sí. No sé si recordes el meu conte favorit, preferit era Faust, volia ser un coro verdiano de mayor. Bueno, aquí estamos, no?
És veritat.
Coses. Vinga, va, avancem en aquesta història perquè, efectivament, durant l'acte segon podem veure que els diners de la parella s'han acabat. La profecia tenia raó.
Sí,
i dius,
que...
veiem la vida en comú d'amor d'aquests dos? No, per què?
No, no, eh?
No.
Ni
no, 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 no.
Si no hi ha calés, no hi ha vida en comú.
No, no, no. Sí, l'acte 2 ja comença que Manon ha decidit abandonar De Grier i marxar amb Geronte, el millonetis, que bàsicament la colma de béns, de riqueses, de festes, de fama, de joies, tot, literalment, excepte amor, passió i tendresa.
Clar, el que té un no ho té l'altre.
Ah, efectivament. I què passa? Doncs que, evidentment, ella, que ja hem dit, està en modo Kardashian, però, sí, però, enyorant tota aquella satisfacció emocional perduda.
Amiga, és que tot no es pot...
Clar, bueno, però les persones són complexes i a vegades ten cuidado con lo que desees. Ah,
jo saps que em foto complica. Sempre els protagonistes.
Sí, sí, esto es así. Però de nou, Joan, girito dramático, ah? De nuevo en el segundo acto. Perquè durant una visita de l'Escó, el germà al Palau de la Parelleta
sí.
apareix per sorpresa. Per sorpresa de Manon, evidentment. Sí. L'abandonat de Grier.
Epa, i el
teu aquí. Txan, txan, i Joan, què? Aquesta trobada, produeix un d'aquells duos de Puccini, de amor, de los de... Escoltem-lo.
Acabes de fer una cosa, Maria, que vull comentar. Perquè jo crec que ho fem tots els enamorats de Puccini. Què és? Que la música sembla que vagi cap avall, sembla que s'entristeixi la música, sembla que... I de cop no saps per què obres els braços, perquè tot és llum.
Total.
Sí, no?
Ho he fet. Ho he fet literalment.
És així o no?
Sí. La complexitat
això
humana...
Això és Puccini.
Bueno, som nosaltres. I subo,
sí, sí, sí,
i bajo,
sí, sí.
Estoy triste. Grito, no grito. Lloro, no lloro.
Sí, sí.
Estoy, me siento mal, me abro Tinder. Es que es Puccini, es Puccini. Esto es así, esto es así. Bueno, qüestió. Avancem, perquè ja ho podem sentir. Com
sí.
dèiem ara, tot és passió, tot és... No he pogut oblidar-te, tot és enyorança i desig, a parts igual. Sí, i en ple apogeu d'aquest te quiero no, yo te quiero más.
Sí.
Una vegada més, Joan, perquè aquesta gent no aprèn gaire, ¿vale? La parelleta decideix tornar-se a fugar per estar junts. Sí, és su rollo, el de la fuga.
Vale.
Vale?
No avisen, eh?
Sí. Fora. I dius, ai, mira, el destí està clar. Ara sí que sí, l'amor triomfa again per sobre del luxe, la vanitat. Oi que ho
sí, clar.
No.
No, tampoc?
No, otra vez.
Però què li passa a aquesta gent?
Bueno, són com nosaltres, contradictoris.
Sí.
Per què? Perquè abans de fugir, Manon, pobreta meva, decideix robar les joies i riqueses de Geronte per assegurar-se una bona vida.
Compte.
Graso error, querida. Querida, todo no se puede, ja ho hem dit. Què dius? Igual podrien haver marxat i prou, i el milloretis ben trist, però ja està, tothom
sí.
content. Però no, Manon vinga a entretenir-se, perquè s'entreté, per arreplegar totes les joies possibles. Què passa? Que és mucho rato el que s'està ahí. Ai, espera mi Rubí. No, un momento mi tiara. Saps?
Mal. Manon, així
no
es pot.
No, vete ja.
Clar.
Vete ja.
No.
Què passa? Tot aquell rato que ella està allà, arreplega que arreplega,
Sí.
Doncs que el milionetis, el Geronte, fa cridar a les autoritats perquè l'arrestin per robatori.
Oh, però seu?
No.
No, no va així la
no
cosa.
No va així.
No, va.
No va així la cosa. Així que, senyores, senyors, ens plantem a l'acte 3 amb aquest panorama.
Ai,
Manon, querida. Manon, querida, ¿qué has hecho, hija? Hija, ¿y por qué?
Claro.
Si ya iba, ya estaba.
No, es que no...
¿Qué? No... Va, continuem, perquè estem enfadats.
No, clar, és que no.
És que no.
Així no es pot.
No es pot.
Una cosa o l'altra.
Clar.
Però mitges no.
No, home, no.
En robatoris.
Va. Lleig.
Estàs tenint un problema i es diuen 3%.
No, o sí. No ho sé, continuarem com si
tira,
no hagués
tira,
passat
que
res.
Que m'acabo de fotre amb un jardí.
Sí, perquè alerta que la condemnen a la deportació. No voldràs ser deportat tu ara.
No.
Vale, pues Manon deportada. La condemnen per enviar-la a Amèrica per pagar el seu crim i, bàsicament, enviar-la a Amèrica volia dir morir-te al desert.
Clar.
¿Vale? En sí. aquell moment, deportació, morir en el desert.
Clar.
Què passa? L'Escó, el germà, tracta de salvar-la, també el seu estimat de Grier, intenten implorar el seu pare. Però és que no hi ha tu tia, o sea, l'han pillado con la tiara en las manos, nena, no hay
no.
por dónde agarrarlo esto. Així que la condemna és ferma i l'únic que permeten les autoritats és que de Grier acompanyi la seva estimada en el que, lamentablement, tots dos saben perfectament serà la seva darrera travessia.
No sé com es diu en català correcte. Desgarrador.
Desgarrador. Total. Bueno, perquè ja saben el que passa.
Clar.
Ja està.
Què volies?
Bueno, de Grier no volia això ben bé, tampoc.
No, ell no.
Ell no volia ella... ben bé això.
Clar. Però... ella tampoc ho volia, però ho ha fet malament.
Sí, no, no. Però ja t'he dit que això... són els seus propis enemics. Brutal, o sigui, aquí el Geronte no pinta nada. Sí,
clar,
sí, sí,
brutal.
Sí, no, a més aquest home està en plan...
Què voleu, que el Geronte sigui burro, no denunciï, si l'estan robant a la cara?
Clar,
tampoc, no, dolent tampoc és.
No.
És conseqüent.
No, 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 i el germà tampoc és dolent del tot. És que no, és... bueno, la falta de comunicació, com sempre, és la verdadera.
Sí, sí, sí. Sí.
Comuniqueu-vos, parelles del món, sisplau, deixeu clares les vostres prioritats, abans d'emparellar-vos o de fugar-vos.
Clar.
D'acord. Ens plantem així, ja a l'acte quart, al final.
Sí.
I és bastant dramàtic perquè ja directament... Puccini se salta una mica la palla per ja fotre'ns una mica... Dios mío!
Sí, eh?
Sí, sí. Perquè ja estem plantats a meitat del desert de Nova Orleans.
Toma ja.
A tope. I ja estem plantats de fa dies, se suposa que ell ja
sí,
està.
Eh?
Sí. Ah. Amb la qual ens trobem una Manon que ja està mig de fallida. A ell també li falta poc perquè estan a meitat del desert sense res, eh?
Ah.
I estan... això, rodejats de sorra i desolació. Hi ha un intent d'així desesperada de Grier que intenta anar a buscar aigua i marxa com per poder-la salvar. I en aquest moment podem veure l'ànima més transparent, més pura, de Manon, que fins ara no l'havíem vist tan clara d'aquesta manera. I ens canta una ària que, si m'ho permets, jo crec que és l'autèntica catapulta de Puccini en tota aquesta obra a la fama.
Sí, eh?
Sí, sí, perquè és... hòstia, si això que sentíem al Son Pazzo és un cor prenedor, aquí hi ha una desolació, hi ha un... aquestes capes dels personatges de les que parlàvem,
sí,
està en aquesta àrea que s'anomena Sola, Perduta, Abandonata. Que crec que ja com que
tot,
sé...
eh?
Escoltem-la, escoltem-la. Aquesta noia ja està, com veieu, en la situació més crítica, dramàtica, irremediablement catastròfica de la seva vida.
M'acaba de passar una cosa, perdoneu, eh?
Digues, digues.
Genial, trobo, i em perdonareu.
Ahà.
Estava buscant, perquè això que estàvem escoltant, deia, a mi em recorda alguna cosa. I de cop m'ha vingut al cap una ària preciosa que es diu La mama è morta, que cantava molt la Calas, i he buscat de quan és aquesta ària, per trobar-ho, eh? Em deies que aquesta òpera data de 1893.
Correcte.
Aquesta ària, que forma part d'una altra òpera, Andrea Chenier, d'Umberto Giordano, és de 1896.
Has vist? Puccini, un antes i un després.
És així, eh?
Aquesta també és la Calas, és curiós, com la reconeixes sense voler. Si
és
ja...
bestial.
Bestial. Bueno... tornem, perquè ja acabem amb aquest drama, perquè de Grier no aconsegueix ni una gota d'aigua.
No, eh?
No. Clar. Així que, i ell, amb aquest context catastròfic, viu també la seva pròpia condemna, veient morir entre els seus braços a Manon, enmig de la immensitat d'aquell desert.
Fixa't.
Així que ella ja, exhausta, abans del seu darrer alè, li diu que les seves faltes seran oblidades, però que el seu amor no morirà mai.
Que bèstia.
Fuà.
Que bèstia.
Com no havia de ser un superèxit, això, eh?
No, no.
Quina composició, quina interpretació de la cara... Que bèstia, tio.
Sí.
És una passada.
Sí.
És una passada.
És el heavy de les òperes.
Sí, sí. I així s'acaba la cosa, Joan.
Fatal.
Ella muerta en los brazos de él.
Fatal. Mas res òpera, eh?
I...
esperàvem.
Bueno, però a mi m'agrada d'aquesta òpera que l'amor, lluny de ser incondicional, tendre, bidireccional, superautèntic, pues no. Està ple d'anades, de vingudes. Ui, jo ara te dejo, ara vuelvo, ara me voy, ara robo, ara no robo.
Sí, sí, sí.
I passa per totes les fases i, esclar, no ha pogut acabar bé. Per què? Doncs perquè si dues persones tenen prioritats diferents i no es comuniquen, Pues jo no et dic que acabaran mort, però mort de la relació seguríssim. I amb això Puccini, joli, ens ho explica estupendament. I ja està. I
escolta,
ja està.
Estaria bé veure un dia Manuel Escó al Gran Teatre del Liceu, però que es titulés La isla de las tentaciones según Puccini. Maria Voronkova, com sempre, moltíssimes gràcies, de veritat.
Gràcies.
Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Ciao.
Radio Estel.